Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent pop-up.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Aquella nit vam ser els amos del carrer.
Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer.
Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi.
De la mateixa manera que nosaltres fem servir una etiqueta a les xarxes per incorporar-nos a la conversa social, els músics també s'inspiren en l'actualitat per dir-hi la seva. El grup Obeses va compondre aquesta cançó després dels fets de l'1 d'octubre del 2017. Això es diu Ens en sortirem. Bé, doncs d'això avui volíem parlar. Patrícia Coll, hola, com estàs?
Hola, bon dia.
Patrícia Coll és doctora en comunicació, professora i periodista especialitzada en transformació digital. A Twitter, @patriciacoll.
Bé, acabes de publicar, Patrícia, amb el catedràtic de periodisme Josep Maria Picó, el llibre News Hacking Postdigital, el segrest de notícies en l'estratègia de comunicació. Com podríem definir el news hacking, perquè ho entengui tothom?
Doncs és segrest de notícies en el sentit de que aprofita els fets d'actualitat per connectar amb el públic d'aquella marca o d'aquella organització. Per què? Perquè, com bé dieu, nosaltres estem immersos en una conversa brutal, absoluta, digital, i rebem gran quantitat d'informació i gran quantitat d'inputs, i el nostre interès es focalitza en certs temes, no? Hem parlat abans amb la Sirena del tema del medi ambient. Una altra gran tendència és el tema del feminisme. Les marques veiem que intenten apropar-se a aquestes converses que tenim entre persones, aquest diàleg que establim en xarxa, a través de grans tendències, però a vegades hi han fets, notícies puntuals o amb major o menor termini, que interessen moltíssim a la gent i els hi capten l'atenció. Ara parlaves de l'1 d'octubre i segurament parlarem d'un dels casos que surten al llibre. Hi ha certs dies en què la gent estem focalitzats en l'actualitat i en allà també s'hi apropen les marques.
Clar, és que diríem que en el món digital hi ha una lluita, no? Els mitjans de comunicació, els influenciadors, les marques, tots tres al mateix nivell intentant captar l'atenció. És la guerra de l'atenció, no?
És la guerra de l'atenció, totalment. Totalment.
I aleshores, clar, t'has d'infiltrar, diríem, a les converses. I les marques, no? Les marques publicitàries veuen que si no parlen de l'actualitat, res de res, no?
Si no parlen, no estan visibles, i si no parlen en un llenguatge que la gent entén, si no estan en el mateix discurs, tampoc entenen el seu missatge, no? Per una banda és per aconseguir visibilitat, però per altra és per fer-se entendre el que volen dir.
I Patrícia, per què dieu postdigital? Perquè és una clara tendència. Per què parleu del postdigital?
Sí, perquè digital ja realment ja és tot, sí. No? I estem en un punt en què ens ha agradat parlar ja de postdigitalitat en el punt de vista de posar l'individu en el centre del que és l'estratègia comunicativa. I per això ja parlem de postdigitalitat i no a seques de digital.
En aquest llibre també parleu que és una tècnica que està a la confluència entre el periodisme i altres disciplines comunicatives com la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting de continguts, no?
Exacte, perquè és una disciplina que, per una banda, té que entendre de periodisme, perquè si tu vols connectar amb l'actualitat has d'entendre quina és l'actualitat i com es forma i com mor, perquè a vegades l'actualitat també deixa de ser actualitat i has de saber en el punt en el qual pots entrar-hi. I després les altres disciplines, perquè no és el newshacking no és només disciplina digital, sinó, com veureu en alguns exemples, també és publicitat pura i dura, fins i tot en paper, o qualsevol altra mena de connexió que tingui la marca amb els seus públics.
Però de totes maneres, el newsjacking té èxit perquè hi ha viralització, no?
Exacte. O sigui... El punt digital està en el centre, perquè encara que comencis en l'offline, en el fons, el que t'interessa és establir aquest diàleg, aquesta comunicació a la xarxa al final.
Clar, és que el tema digital i el tema analògic arriba un moment que el que vols és generar una notícia. Per exemple, els Coldplay, la setmana passada, el que van fer és treuen un disc i el que fan és publiquen les seves noves cançons en diaris de paper i fan totes les lletres de les cançons en els diaris de paper. Però això què va fer? Que va generar una notícia. Ja van aconseguir captar l'atenció, no?
Al final el que volen és que la gent els hi presti atenció i en parli, formar part d'aquesta gran conversa que tenim entre tots.
No? Clar, jo m'estic imaginant, per això, una agència de publicitat, la més tradicional, que s'estan mesos per crear una campanya. Això ja no. Això ja és el passat, perquè el newsjacking no entén d'això, no?
A veure, això també, igual que hi ha el periodisme slow, o sigui, tot té la seva utilitat. El que passa és que si fas màrqueting en temps real, com pot ser el newsjacking, que és aprofitar l'oportunitat del fet noticiable per llançar el teu missatge, per apropar-te als teus públics, realment els temps són molt curts.
I, Patrícia, tu què creus? Que aquest newsjacking ha de ser sempre positiu o que si dona una imatge negativa també diríem que compleix la seva... De captar l'atenció de vegades no la veus.
Vols dir de tipus Benetton, que se'n parli encara
que
sigui
malament.
En el llibre posem... fem un acrònim, no? El llibre és en castellà i fem l'acrònim amb segrest, amb secuestro, i la R és el risc. S'ha de sopesar el risc sempre perquè visibilitat i reputació a vegades van de la mà, però a vegades no. Llavors jo crec que el sentit comú no l'hem de perdre mai. Llavors, depèn. No podria dir que és igual que se'n parli malament, perquè no és cert.
Clar, al llibre parleu de la necessària flexibilitat i agilitat que s'imposa a l'era postdigital. Què vols dir amb això? Què voleu dir amb això?
La flexibilitat, doncs, en l'estratega de comunicació l'entenem com flexibilitat de mires, o sigui, no t'has de tancar ni a un sol canal, ni a un sol llenguatge. Has d'estar obert perquè les persones estem obertes a la comunicació en el sentit més ampli, per tant s'ha d'observar aquesta flexibilitat també en tota estratègia comunicativa, publicitària, etc.
I també una de les diferències és que no ha de ser un canal unidireccional, sinó que és diàleg, no?
Sempre. És que de fet parteix de la monitorització, de saber de què parla la gent a la qual m'interessa apropar-me. Mm-hmm. Llavors, no és obres al diari i dius parlo del que parla el diari, és parlo del que li interessa a la gent que m'interessa.
El llibre és molt interessant, doneu 9 claus per fer un bon newsjacking. Analitzem-les una miqueta. Va, aquestes 9 claus, seguint les inicials de la paraula segresta en castellà. Per exemple, el primer seria el sentit.
Totalment. Aquesta és el principal. De fet, veiem... newsjackings mal fets contínuament amb els hashtags, no? Hi ha gent que col·loca un hashtag amb un missatge que dius és que ni tan sols s'entén. No és que vagi de puntetes, és que no té res a veure.
Perquè pensa, mira, entrem a la conversa social amb aquesta etiqueta, no?
Però això és com el que es parles amb algú i si t'hi fica parlant d'una altra cosa. O sigui, ja és una falta d'educació, fins i tot, no?
Estratègia, també parleu de l'estratègia.
L'estratègia, sí. Encara que tinguis poc temps, s'han de planificar les coses i s'ha de saber en quin moment ho fas, per què i com ho faràs. I això ho has de planificar, encara que sigui ràpid, però ho has de planificar.
L'anàlisi, això sempre ho dieu, no? Que sembla que les xarxes siguin molt
amagatesa. No, però s'ha de pensar.
S'ha de pensar una miqueta. També la creativitat.
Imprescindible. Perquè et facin cas, no només has d'entrar en el tema, sinó has d'entrar d'una forma que capti l'atenció també per l'enginy que hi posis, no? I per tant la creativitat és bàsica.
La unitat?
La unitat, el que dèiem, no? Pues, bé, combinar, pues, igual és la millor manera és posar-hi un anunci en paper, o la millor manera és un tuit, o la millor manera és combinar les plataformes i els llenguatges.
Com veieu, tot això ha d'estar com organitzat, perquè funcioni aquesta, diríem...
Clar, tot ha de quadrar. Tots els ingredients han de ser-hi.
Clar, perquè el cinquè és eficiència.
Eficiència, sí. Tampoc t'hi pots deixar tot el pressupost de l'any en una acció que dura un dia.
Clar, això és una de les claus, no? En el tema xarxes, de vegades amb poc pressupost pots aconseguir molt d'impacte, no?
Sí, encara que també hi ha una falsa creença de que el digital és barat i no és gens barat, tampoc. Generar continguts de qualitat és car.
Hem de fer màrqueting de guerrilla, que també se n'ha de saber fer,
això. Exacte, se n'ha de saber fer.
El tema social, també, com
a segon. El que deies tu, les xarxes socials, encara que potser no siguin el primer punt on tu poses l'anunci o on tal, sempre estan en el punt de mira del newsjacking.
El temps?
El temps, el que dèiem, les notícies duren el que duren i si tu tens pensat entrar-hi, has d'entrar-hi ràpid.
Els riscos.
Els riscos, el que hem dit. S'ho passar, no? Diu, bueno, em donarà una visibilitat, però també es parlarà de mi, entraran trolls, entraran tal, com gestionaré això, no?
Jo crec que la novena és importantíssima.
És la clau.
És l'oportunitat.
Exacte. És ara o mai. En aquell moment, o si no, ja oblida tant.
De vegades un simple tuit fet en un moment o un altre et pot donar l'èxit o no.
Tal qual.
O la indiferència, no?
Exactament. Oportunitat, però no oportunisme, diem. Que és la diferència d'aquest hashtag mal posat. O sigui, oportunitat amb coherència.
D'acord. I com es pot saber si una campanya de newsjacking ha funcionat o no ha funcionat?
La visibilitat es pot saber de seguida. El que passa que els temes de reputació no són... No, a vegades trigues temps en saber-ho.
Tu creus que la campanya de Buy Hours va funcionar?
Sí, jo crec que sí. Bueno, que ens ho diguin ells, però jo crec que sí.
És un dels exemples que poseu. Clar, la pregunta és, tornarà a trucar Quim Torra a Pedro Sánchez? Li agafarà el telèfon al president del govern espanyol? Arribaran a parlar? Clar, fa 2 anys es va donar una situació semblant amb Mariano Rajoy i el Carles Puigdemont. Rajoy preguntava a Puigdemont si havia declarat o no la independència. Li donava un ultimàtum perquè respongués de manera clara a abans d'aplicar el 155. I aquí va venir l'oportunitat en aquesta campanya de newsjacking que la Patrícia Coll presentarà en el seu llibre, que és Buy Hours. Cristian Rodríguez, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
El Cristian és el CEO i fundador de Buy Hours, una plataforma de reserva de microestances en hotels on es pot reservar una habitació pagant només l'estona que t'hi estàs. Vosaltres vau aprofitar la notícia per fer un anunci que es va fer molt viral. Recorda'ns una mica com anava.
Doncs, mira, doncs justament estàvem en un dels moments de més tensió, que no el de més tensió, és a dir, estàvem en aquest punt on, bueno, de fet, ara, mirant les coses que estan passant, aquell era el moment idíl·lic, no?, perquè hi ha molta més tensió ara.
Clar, jo no pensava, a veure si avui trobarem un altre anunci al País de Quim Torra i Pedro Sánchez. No sé si estava a punt de fer-lo, també un altre.
No, la veritat és que aquest dia està bé, perquè una de les coses que ens permeten és que, com el nivell polític que tenim és el que és, et permetria estar aprofitant les campanyes any rere any, perquè
cada dia, no?
L'únic és de canviar els noms, és a dir, la temàtica és la mateixa. Però dit això, sí que és veritat que vam decidir fer aquest punt perquè era un moment de tensió bastant important, i vam creure que podíem arribar a aprofitar aquella situació de que jo crec que es respirava natural, i és que totes les parts, que és una de les coses claus per nosaltres, era aquest posicionament que et permetés aquest punt oportunista amb un missatge relativament simpàtic. És a dir, una de les claus que vam intentar buscar en aquell moment és, bueno, anem a intentar promoure que parlin, que ningú es pot enfadar per promoure que parlin, que aquest és una de les coses claus per nosaltres, i anem a fer-ho mitjançant el nostre producte principal, no? Com ho impliquen al centre de l'equació, i era, si necessiteu parlar, nosaltres us deixem 3 hores d'hotel perquè ho pugueu fer sense problema.
Clar, concretament el text dèieu, ho heu publicat un anunci al País que deia, Mariano, Carles, nosaltres posem les primeres 3 hores d'habitació i vosaltres la solució.
Sí.
Per què vau decidir fer-ho al diari? O sigui, com va ser l'estratègia?
Mira, la cosa és la següent. En el moment en el que estem, nosaltres creiem que les barreres d'entrada que hi ha actualment per poder arribar a llançar una campanya al mercat són molt baixes. És a dir, qualsevol persona té capacitat a dia d'avui de fer una creativitat i de penjar-la en Twitter. És a dir, qualsevol empresa, ja sigui d'un treballador, ja sigui de 200, ja sigui d'un pressupost...
Empresa, persona o el que sigui, sí, sí.
Qualsevol, és a dir, les barreres d'entrada són molt petites. En aquest sentit, nosaltres vam creure que el fet de ficar un punt físic, un paper físic en un diari tirada nacional, ja et marca un punt d'inflexió on saps que tota la premsa, absolutament tota, és a dir, tots els mitjans, tots els periodistes, el punt de credibilitat que anaven a donar és molt més alt. Perquè al final nosaltres el que buscàvem era aquest punt viral el trobarem quan algú faci un... No repeteixi, sinó que faci una foto d'aquell diari a edició nacional amb una pàgina sencera.
Clar, us voleu col·locar com a contingut, com a notícia, i no com a publicitat, no?
ens hem intentat colar amb aquest punt de dir, ostres, que això no és una brometa d'una persona a Twitter, estem parlant d'una pàgina sencera que ja és a nivell nacional. Però en aquest sentit jo crec que li va donar un punt de credibilitat extra, que al final, el dia anterior, quan estàvem funcionant, una de les coses que ens vam picar nosaltres com a KPI, és a dir, com a dada per demostrar que la campanya no va funcionar o no, al final era, anem a intentar que la premsa parli d'aquesta notícia. I efectivament aquell dia vam aconseguir que a tots els principals programes de ràdio, fins i tot en directe a TV3, estiguessin parlant d'aquesta notícia i estigués sortint en pantalla. És a dir, que al final estàvem generant aquest punt de controvèrsia divertida, perquè al final els mitjans necessiten també aquests continguts que surtin de lo normal, i ho vam intentar agafar les tres coses, no? Un moment de distensió dintre de la tensió que hi havia en aquell moment.
És curiós, no?, perquè vosaltres sou una empresa digital, By Hours, no? O sigui, bebeu de les xarxes i tal, però al final heu anat a un diari de paper per aconseguir el que tu deies, aquesta repercussió. Doneu per bona, el balanç va ser bo, no?, pel que dius. Clar, si tothom en va parlar, que era l'objectiu, no?
Sí, el balanç va ser molt bo, i sí que és veritat que al final tens possibilitat de que una campanya pugui sortir molt bé a nivell digital, però s'ha d'entendre que tots els que estem molt digitalitzats creiem que tots estem a Twitter, eh? Creiem que tots estem a les xarxes socials. Però
I no és tan així.
Hi ha moltíssima gent, hi ha moltíssims mitjans, hi ha molts periodistes que de l'off a l'on fan moltíssima força, i al revés. I de l'on, lògicament, els de l'off estan fent molta força. Però per nosaltres, al final, aquest concepte d'omnicanalitat, que s'ha parlat i es podria parlar en termes de consum, però també en termes de comunicació, intentar tenir el teu missatge tant per l'on com per l'off adaptat en aquest moment, que la gent que és molt interessant poder-lo treballar. I el que et dic, demà podríeu, és a dir, si féssim un número d'empreses que demà poden fer una campanya creativa a Twitter, és molt més gran de la quantitat de gent, d'empreses que poden tenir la campanya creativa. Dos, poden tenir els recursos per entrar-ho a nivell offline, i tres, que a sobre tinguin la capacitat d'arriscar com ho estaven fent. En aquest cas, nosaltres vam poder arriscar.
No, és evident que té molta més repercussió això que no un patrocinat, no? És a dir, qualsevol tuit o un post d'Instagram o un post de Facebook que posi a sota patrocinat. O sigui, és evident que si sus com a notícia tens molta més repercussió. Gràcies, Cristian Rodríguez.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. De fet, és un dels exemples que surten al llibre de la Patrícia Coll com a exemple de newsjacking, que no sé si és un terme com bastant nou, no?
No tant, ja pràcticament
vosaltres
fa una dècada...
Vosaltres aneu molt avançats, però...
No, en l'àmbit del màrqueting sí. I així sí que fa uns quants anys, que, pràcticament 10 ja quasi, o 8 o 9, però en l'àmbit més d'Espanya, Catalunya, en sí. Espanyol i així, hi ha més poca literatura, és quasi tot anglosaxó.
Hi ha un altre exemple, que és el d'Infojobs, no?
Sí, el seu community, que es diu Nilton Navarro, és per mi un dels cracs del newsjacking, ho fa molt. Per exemple, ho fa amb el futbol, quan un entrenador perd, ell posa la imatge de l'entrenador amb el mòbil, està actualitzant su perfil d'Infojobs, no?
Has d'estar molt pendent de l'actualitat, eh?
Sí, està pràcticament en el moment. I després també doncs, va tenir un molt sonat, que és en el que posa en el llibre, quan la presentadora Eva González se'n va anar de Televisió Espanyola a l'Antena 3, a la Voz, va posar un anunci a la pròpia plataforma Infojobs com si Televisió Espanyola estigués buscant presentadora, i es va fer molt viral, també va sortir als mitjans, etc etc.
O la Luz també parles.
I la Luz. La Luz és un exemple que no és tant per visibilitat, sinó que és per fer entendre el seu missatge. Va treure una tarifa plana d'energia verda i va aprofitar, si tu no agafaries un màster sense anar a classe, a tu et volem, i si no, no et volem com a client.
Mira, també nosaltres, en el cas de Fibracat, també vam fer una campanya que era, bueno, pues molt bé, pues adiós, ja és hora que canviïs d'operador, per exemple, el de Fibracat, o clar. També l'operadora Parlem-ne està fent un també per a l'hora de parlar ara amb el diàleg, evidentment. Hi ha molts exemples, si voleu compartir algun dels exemples a través de les nostres xarxes, ho podeu fer, ens mencioneu a Instagram o també a Twitter en Pop-up Cat Ràdio i ens la feu arribar, POPAP Cat Ràdio. diu, però realment estem això, immersos en aquesta guerra de captar l'atenció. Hi ha tanta informació que les marques, pobres, s'han de buscar la vida també, no?
Sí, s'han de buscar la vida per fer-se visibles i perquè les entenguin.
Quan veieu també, per exemple, aquests anuncis que diu, ah, que bo això de Netflix. Netflix ho fa bastant
ho
també.
Ho fa molt, ho fa molt.
Les campanyes aquestes de segrestar notícies, segrestar actualitat.
Ho fa constantment, sí, sí.
I jo crec que a partir d'aquesta conversa us anireu adonant que hi ha moltíssimes campanyes que veuen d'això i heu posat tres exemples, però jo crec que actualment, tal i com estem vivint l'actualitat, que la gent està enganxada al minut a minut del que passa, per exemple, a Catalunya, o t'infiltres d'aquesta manera o la gent passa de tu,
sí,
no?
Sí, especialment en determinades xarxes, a Twitter, ho veiem a diari, per exemple.
Patrícia, moltíssimes gràcies per ser aquí. Nosaltres avui estem una mica de batalla de ficció, perquè avui us estem preguntant batalles de ficció, després ho farem amb el Fons Gorina. Tu de qui ets? De Transformers o de Terminator? Patrícia, tu què ets, de Transformers?
Jo de Terminator, per edat i per feminisme.
Ah, d'acord. Moltíssimes gràcies.